Ràdio Vilafranca.
Bon dia, bon dijous d'aquest 7 de setembre. Ara ja sí que sí, tornada oficial a l'escola. I també últim dia per mi que us dic bon dia des del Penedès Gamma Extra, així que per mi és un dijous amb gust a divendres, perquè demà, em sap molt de greu, però no matinaré per vosaltres. El Penedès Gamma Extra no s'acaba avui, sinó que s'acaba demà, però qui demà us dirà bon dia és la Sílvia Delgado, que acomiadarà també la temporada del Penedès Gamma Extra, però jo ho faig avui. Així que res, ens espera un dijous amb molt de contingut i un programa amb moltes coses. Som el Penedès Gamma Extra i des d'ara i fins a les 12 us acompanyarem per fer-vos un matí una mica més distret. Això ho fem amb Marc Pujol, el control tècnic, i jo mateixa, Aina Soler. Evidentment, tot això no hagués estat possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que cada dia ens porten una gran varietat de seccions i contingut que us encantarà. I fem un petit resum de com anirà aquest matí d'avui dijous. Primer de tot, com cada dia, entrarem al quiosc per donar un cop d'ull a les portades, als titulars que ens porten els diaris d'aquest dijous i veurem què passa a Catalunya a dia d'avui. Tot seguit sortirem al carrer amb l'Enric Vidal, que avui ha anat a veure com estan les escoles, com estan els nervis, com està anant aquesta tornada a l'escola, i el tenim ja preparat a Sant Elies, així que en breus parlarem amb ell de com està anant tot això. Tancarem la primera hora amb el nostre coaching amb xancletes de la Glòria Forns, que avui ens parlarà de lideratge. Així que si esteu emprenent alguna cosa o teniu projectes en ment, aquesta secció us anirà molt bé per tenir petites claus sobre aquest lideratge. Tot seguit tindrem també una entrevista molt especial amb la regidora de Cultura d'aquí de Vilafranca, amb l'Àngels Dalmau, que fa uns dies ha tret la seva última novel·la, Vinyes de sang, i en parlarem una miqueta sobre la novel·la, sobre com ha estat aquest procés, sobre tot el món que hi ha a dins d'aquesta Vinyes de sang. Tindrem també recomanacions dels companys d'espectacles Vilafranca, que ens porten la cartellera de Cal Bolet i de l'Auditori, i ens faran doncs una recomanació d'algun dels espectacles d'aquesta pròxima temporada. I tot seguit, el Josep Maria Feliu ens presenta Patrimoni Penedesenc, que ens descobrirà algun patrimoni, alguna cosa, alguna història, com sempre, que descobrirem amb ell. A la tercera i última hora d'avui parlarem primer de tot de tradicions curioses del setembre, de tradicions del món. Descobrirem què s'hi fa pel món que ens crida l'atenció durant el mes de setembre, que ara comencem. I també obrirem aquest moment de concurs on estem regalant, com cada setmana, aquesta l'última, una caixa de préssecs, avui cortesia de Can Valdiri, aquesta setmana. Són ells qui ens cedeixen aquesta caixa de préssecs d'Urdal estupendos i que tindreu l'oportunitat de guanyar si ens truqueu en el moment del concurs. I tot això ho tancarem com cada dia amb música i avui ho farem amb algunes recopilacions de cançons dels 90. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat ara a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà aquest matí del dijous 7 de setembre. I dit això, comencem.
Penedès Gama Extra, amb Aina Soler.
Doncs, com us deia, entrem ràpidament al quiosc a donar un cop d'ull a les portades dels diaris d'avui, d'aquest dijous 7 de setembre, i comencem amb el periòdico, amb el titular Feijó obre la porta a pactar l'encaix territorial de Catalunya. Els partits segueixen desplegant les seves estratègies de cara a la investidura i el líder del PP allarga la mà al PSOE per buscar un acord d'estat dins de la llei. Puigdemont demana un mediador per abordar el referèndum i la proposta del cap dels populars insisteix en l'oferta que va fer a Sánchez. A la foto de portada veiem el primer dia de classe a l'escola Mercè Rodoreda de Barcelona amb el titular Menys alumnes, nous reptes. El sector educatiu debat com gestionar el descens de la natalitat. També titulars del periòdico. Hermoso denuncia Rubiales davant la Fiscalia. El crit d'indignació pel petó no consentit té ressò en altres mito silenciats. La Unió Europea regularà l'activitat de Google, TikTok, Microsoft, Meta, Amazon i Apple. Els nous amos de Celsa anomenaran president Rafael Villaseca i el carrer de Mallorca tindrà un carril bici en tota la seva extensió. Passem al punt avui amb el titular Control al Tecnopoli. La Unió Europea colla les grans tecnològiques per frenar les pràctiques contra la lliure competència. Les restriccions i prohibicions afecten Amazon, Apple, Google, TikTok, Meta i Microsoft. També en foto de portada veiem una classe amb els alumnes ja preparats per aquesta tornada a l'escola. Amb el titular, les aules tornen a ser plenes. Arranca el curs escolar a infantil, primària, ESO i FP, marcat encara pel debat sobre el calendari. I més titulars del punt avui, l'experiència castellera feta museu. El Museu Casteller obre avui a tocar de l'emblemàtica plaça del Blat de Valls. A l'entrevista amb Íñigo Martínez, futbolista del Barça, es destaca la cita «Sé on vinc i el que he de fer per aconseguir el que tots volem». I també Hermoso denuncia Rubiales a la Fiscalia. El president de la Federació de Futbol s'haurà d'enfrontar a una querella per agressió sexual. Titulars de La Vanguardia també. El PSOE s'afanya a contenir crítiques internes a la negociació amb Junts. Feijó proposa a Sánchez de buscar un acord per un encaix de Catalunya que estigui dins de la llei i que exclogui l'amnistia. També veiem en foto de portada Angry, el nou crit de guerra dels Stones, i una foto d'ells, i Institut Lliure de Mòbils, l'Institut La Ribera de Montcada i Reixac, amb gairebé 350 alumnes i 42 professors, ha començat el curs estrenant iniciativa. Fora mòbils, els alumnes esperen acostumar-se a viure sense telèfon. I veiem en foto doncs, també una persona ensenyant un mòbil. I més titulars de La Vanguardia. L'executiu en guàrdia per l'entrada saudita a Telefònica. La CE impulsa un reglament per pagar les factures en 30 dies. I Hermoso denuncia davant la Fiscalia el petó no consentit. I en el cas de turisme, el nord-americà principal client d'hotel a Barcelona. Per últim, llegim els titulars de l'Ara. Primer de tot, encapçalant aquesta portada, Jennifer Hermoso denuncia Luis Rubiales davant la Fiscalia i veiem una imatge de Hermoso amb Rubiales. Com a titular principal, parlant de la governabilitat de l'Estat també, el català s'estrenarà al Congrés en la investidura de Feijó. La majoria plurinacional registra la reforma del reglament per reforçar la promesa d'Armengol i Junts no ha signat la proposta, però els de Puigdemont l'han negociat amb el PSOE i l'avalen. També veiem en foto de portada una plaça de Barcelona amb el titular Barcelona talarà 500 palmeres. I més titulars de l'Ara, Rússia porta la mort i el terror a un mercat ple de civils. Normalitat en l'inici de curs, només fan vaga un 1% dels docents i en cultura, primer disc original dels Stones en 18 anys.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
I ens n'anem ara cap al carrer on tenim el nostre company Enric Vidal, preparat a una escola que ens fa molta il·lusió per parlar de com està anant aquesta tornada a l'escola, però des del mateix lloc, és a dir, s'ha desplaçat a dins d'una escola. A més, Enric, és com si tu i jo també hi tornéssim, perquè és la nostra ex-escola. Bon dia, Enric, com estàs?
Exacte, Aina, bon dia, què tal, com estàs? Escolta, moltíssima il·lusió de visitar el Col·legi Badrona de Vilafranca, o com tothom ho coneix, de Col·legi Sant Elies, perquè, com tu dius, doncs tu i jo hi vam estudiar durant moltíssims anys i, per tant, hi guardem un molt bon record. Evidentment, aquesta setmana havíem de venir fins a un centre educatiu, fins a una escola d'aquí de Vilafranca del Penedès, per veure com estan en aquesta tornada a l'escola, una tornada a l'escola avançada, en la qual hi ha hagut doncs, força doncs, controvèrsia, per veure si s'avançava, per veure si no s'avançava, amb la vaga, vull dir, una mica de controvèrsia, però no obstant això, doncs, ha començat aquest curs escolar ahir mateix, aquí doncs, des d'ahir 3 fins a quart d'ESO doncs, van entrant tots els alumnes, i doncs, tenem aquí el Sergi Condis, director general i també docent del centre. Què tal, Sergi? Bon dia.
Hola, bon dia, Enric.
I també tenim a la Dolors Caral, que és docent i també psicopedagoga del centre. Què tal, Dolors? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb vosaltres dos volem parlar una mica de com ha anat aquest inici de curs escolar. La primera pregunta doncs, és gairebé obligada, no? Com està anant aquest inici de curs? Evidentment, sempre un inici de curs suposa doncs, una logística molt complicada i també doncs, molt de treball per part de tot el centre, però enguany s'ha avançat i, per tant, doncs, hem perdut uns dies de treball. Com està anant això, Sergi?
Bé, és un inici de curs frenètic, no ens hem d'enganyar, és un inici de curs frenètic, però si bé és cert, entenem que a les famílies els va molt bé. Però a nivell logístic, docent, de personal, d'administració i serveis i burocràtic, doncs és feixuc, perquè només tenim 3 dies abans de rebre no, totes les famílies i hi ha molts fils que pengen i que s'han d'acabar de lligar. Ho fem amb molta il·lusió i amb alegria, perquè és el que ens estimem i és la nostra feina, però sí que és cert i em reitero en dir que és frenètic i és complex.
Ja comentàvem ara fora de micros amb la Dolors, que clar, arriben evidentment alumnes nous, arriben docents nous, s'ha de coordinar tot, i hem comentat amb la Dolors que clar, s'ha hagut de formar un nou equip de docents, perquè vulguis o no, encara que doncs, entrin poquets docents cada curs, s'ha de formar l'equip i s'ha de generar doncs, una bona sinergia entre tothom, oi?
Sí, s'han d'establir doncs, això, aquestes dinàmiques per poder treballar bé, i aquest any doncs, sí, ens ha donat la casualitat de que han entrat 3 docents, que hem hagut de formar equip, explicar una miqueta doncs, com funciona aquest centre, perquè cada centre és una mica té les seves casuístiques, aprendre també doncs, una miqueta què és el que les tasques que s'hauran de fer, els alumnes que amb qui s'haurà de treballar, i això és molt justet per fer-ho en 3 dies, i sí que dona aquesta sensació de que els docents nous ho pateixen una mica, no? Perquè els veus amb aquella cara de dir m'estàs explicant moltes coses i ara això ho he de pair per poder... Però bueno, jo crec que tothom hi posa moltes ganes, hi ha gent, bueno, molt bons professionals i ens en sortirem com sempre. Ara, això sí, és una miqueta més dur que si tinguessis doncs, un marge d'una setmaneta per poder-ho fer a un ritme més que ens aniria bé a tots.
No sé si des del centre heu tingut alguna mena d'incidència, perquè podria ser no, que amb tantes presses algun nen potser no s'hagués acabat d'inscriure alguna coseta, heu tingut aquí a Badrona Vilafranca?
Bé, les incidències habituals de cada any. I què passa habitualment a les escoles? Doncs durant l'estiu hi ha moltes famílies, hi ha molt moviment de famílies i això vol dir que hi ha matrícula viva. I a primers de setembre t'arriben molts alumnes nous, de diferents cursos, moltes famílies noves, i tu els has no, de situar a la classe, explicar com funciona l'escola. Això és un habitual de cada any. També hi ha parts logístiques, que és la rebuda de llibres, l'entrega de llibres, tal com deia la Dolors, no? A l'hora que venen famílies noves també venen docents nous i se'ls ha d'explicar no? El projecte educatiu, l'organigrama, com funcionem, no? Aquest acompanyament que és tan important i que creiem que s'ha de cuinar a foc lent, no? I això no ho podem fer. perquè entenem que l'escola ha de ser un lloc, no, d'acompanyament i de complicitat i d'anar de la mà, no, tots plegats, i això s'ha de fer a poc a poc, el camí s'ha de fer a poc a poc i ja arribarem. I creiem, doncs, això, no? que l'avançament és un inconvenient, no? I és un mur per aconseguir això. I després altres incidències. Bueno, hi ha tot el tema dels vals regals, que de fet avui, exculpem la Montse Andrade, que és la referent de la porteria, que ens havia d'acompanyar, però precisament l'he anat a buscar fa una estona i estava baix amb una filera de famílies que no donava coll. I dic, Montse, dic, és que ens toca ara. Dic, no et sap greu? Diu, no, és que mira com estic. Per això ella havia d'estar amb nosaltres, però no pot, és impossible. També tenim aquí al costat la nostra companya Lada, la secretària, i també va de bòlit amb molta burocràcia i molta paperassa que és complexa i complicada.
Des de l'equip directiu i també el personal docent, clar, suposa una feinada increïble, sobretot i més amb aquest avançament, però clar, quina és la vostra sensació quan arriba el dia, no?, que comença el curs, el dia, en aquest cas el 6 de setembre, altres anys el dia 12, el dia 13, no? Quina és aquella sensació quan veieu tants nens entrar per la porta amb tanta felicitat, amb tanta il·lusió, no? Pot respondre la Dolors Caral, que doncs és psicopedagoga i doncs també pot analitzar una miqueta, no?, aquesta il·lusió dels nens i també com ho viuen els professors, això?
Mira, el que sí que t'he de dir és que en el moment en què s'obre la porta i entren els nens, sí que hi ha nervis, però hi ha nervis de neguit, d'il·lusió, de ganes. És com si se t'oblida una mica tota la paperassa i tota la feinada que tens darrere, que encara potser no l'acabes de tenir tota enllestida, però en aquell moment sí, les cares dels nens realment són espectaculars, i sí que he de dir que cada vegada ens trobem amb que els nens tenen més ganes de començar. Vull dir, això era una cosa que a vegades deies, ostres, comença el curs i el nen, oi, l'escola... Doncs no, vull dir, ja tinc ganes de venir, ja trobava a faltar perquè els amics, sobretot, però també la rutina. Fins i tot hem de dir que aquest any, ahir 3, ahir no ploraven tant com altres vegades, ja ho veurem avui, però semblava que sí, que hi havia, doncs, això, una tornada molt, molt, molt maca, molt maca.
En aquests primers dies interpretem que doncs, és qüestió també d'anar-se adaptant tots plegats, d'anar doncs, agafant el nou ritme de curs. No sé quina és la rutina que seguiu en aquests primers dies aquí a Badrona Vilafranca, si feu alguna activitat potser més d'introducció, doncs, si apliqueu l'horari doncs, de matí tarda i a poc doncs, l'aneu aplicant.
Mira, el primer dia sempre entrem al matí a primera hora, a l'hora que toca, els de primària i secundària, i fem una acollida, evidentment, no? Acollim a tots els alumnes, amb els nous tutors, els nous docents, que ja s'ha fet un traspàs previ al mes de juny, però fem l'acollida, no? I els expliquem com funcionarà el nou curs i els acompanyem. Això que us dèiem, no? que tot necessita calma i que no es pot començar 100 per hora, doncs fem això. I els alumnes de primària, el primer dia entren a la tarda precisament per ser el seu moment, de primària, disculpeu, d'infantil, entren a les 3 per ser el seu moment, no? Per tenir una acollida doncs, només per ells, exclusiva, amb les famílies, i que aquesta novetat, no, els hi sigui més lleugera. És veritat que els que comencen nous són els d'infantil 3, però infantil 4 i infantil 5 també són petitons i també és com tornar a entrar i també se'ls ha d'acompanyar.
Clar, aquí a Badrona Vilafranca, Sant Elies, clar, hi ha una gran quantitat d'alumnes, des d'I3 fins a quart d'ESO, no és com altres escoles que fan potser d'I3 fins a 6 de primària. Clar, aquí s'agrupen tres fases principals de l'educació, la infantil, la primària i també l'educació secundària obligatòria. Interpretem que això també comporta una logística doncs, bastant superior, perquè clar, s'han de gestionar tres etapes que són molt diferents, però que clar, alhora s'han de gestionar en el mateix temps. Vull dir, com és gestionar aquestes tres etapes que són tan diferents entre elles?
Aquí hi ha molta feina de l'equip directiu pedagògic, les tres, el cap, la directora d'infantil, de primària i de secundària, que s'han de posar d'acord, es fan uns horaris molt ajustats, amb entrades, sortides, amb els patis repartits perquè tothom tingui cabuda i tingui el seu espai, i també doncs, donant una línia que tingui una continuïtat, perquè estem a Badrona Vilafranca, però cada etapa amb els seus trets característics. Evidentment, l'etapa de secundària doncs, és diferent de la de primària i d'infantil, perquè ja tenim uns joves que ja estan preparant-se doncs, per un futur. I, a veure, en principi, tots venen contents, com us deia abans, però potser he de dir que els de secundària, aquelles cares potser no són tant d'il·lusió, potser hi ha una mica més de cara de son, davant del matí, però bé.
També entren més aviat, no?
Sí, és que clar, entren a les 8 i això també ho paguen. I entren a les 8 després d'una festa major segurament bastant mogudeta. I també a vegades, això que comentàvem amb la Dolors, a vegades diem que som arquitectes educatius, eh? Perquè fem arquitectura dels horaris, del disseny de les classes, dels espais, de les persones...
Molt bé, Sergi i Dolors, per anar acabant aquesta entrevista, no hem comentat això, com ha anat aquest inici de curs, que potser és una pregunta que molta gent es feia i que potser doncs, molta gent es preguntava si això aniria tot bé. Doncs sembla que de moment, a excepció d'alguna incidència puntual, doncs, tot s'ha desenvolupat amb força normalitat, tot i doncs, aquest avançament gairebé doncs, de, no d'una setmana, però gairebé. Per acabar, reptes del nou curs... No sé si des d'aquí, des de Badrona Vilafranca, jo que vaig marxar fa 3 anys de l'escola, doncs evidentment l'escola ha canviat molt, els plans docents han canviat molt, no sé si teniu algun objectiu potser per aquest curs, a llarg termini, què heu anat fent en els últims mesos?
Mira, jo et diria que l'objectiu en majúscules és l'èxit educatiu i l'èxit escolar. I què vol dir això? Doncs que tots han de tenir cabuda a l'escola i tots han de ser capaços de tenir èxit. No és el mateix èxit per un que per l'altre, no? En funció de les característiques, de les individualitats, però tothom ha de tenir èxit, ha de poder arribar al màxim de si mateix i trobar una sortida. Doncs els més petitons, l'èxit escolar és que se sentin a gust, que se sentin acompanyats, que vinguin feliços, que gaudeixin, i a mesura que van creixent, doncs aquest èxit no va canviant en funció doncs, també de l'edat, de les demandes, de les exigències... I finalment a quart d'ESO, quan surten aquí amb 16 anys, doncs que puguin seguir formant-se. L'èxit educatiu és que segueixin formant dins l'àmbit doncs, que cadascú desitgi i que cadascú, no, amb l'orientació que tenim tots aquí, no, i les tutores i tutor de quart d'ESO, doncs, amb l'orientació i l'acompanyament. Per tant, el principal repte és l'èxit escolar per a totes i tots.
Això és important, no? Potser determinar un objectiu per cada etapa, perquè clar, hem dit, són 3 etapes molt diferents. No potser posar un objectiu potser sí que central, no? Però determinar objectius potser sí que és potser l'objectiu més important per part de l'escola.
Sí, tots treballem per això, perquè formem uns alumnes que siguin capaços i competents i siguin persones, però sí que és veritat que cada etapa té la seva prioritat. A infantil seria els hàbits i ser feliços, com deia el Sergi, i tenir ganes d'aprendre, ser una esponja oberta a tot el que em donen i al meu entorn. A primària sí que seria anem a posar unes bones bases, anem a fer els ciments ben posats per poder construir-hi a sobre i tenir doncs, les habilitats bàsiques d'escriure correctament el tema doncs, matemàtic i no perdre la il·lusió i la motivació per aprendre, perquè són unes edats en què també ràpidament doncs, agafen moltes estratègies i es pot treballar molt bé. I a secundària ja cap al futur.
Molt bé, doncs escolteu, Sergi Condis i Dolors Caral, en el cas del Sergi, director general i docent del centre, i en el cas de la Dolors Caral, docent i psicopedagoga de Badrona Vilafranca. M'he sentit com a casa, eh? Això no pot ser d'altra manera. Gràcies per acollir-nos aquí en aquest segon dia del curs escolar. Que vagi tot molt bé, molta sort i molt bona feina des de Badrona Vilafranca. Aina, et torno la connexió des d'un lloc que coneixem molt bé tu i jo.
Jo des d'aquí també m'he sentit com a casa. Moltes gràcies, Enric, i molts records i petons a tothom.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla des de l'equip d'informatius d'aquesta casa, Goretti Martínez. Es posa en marxa un espai de trobada per a adolescents del col·lectiu LGTBIQ+, adreçat a tot l'Alt Penedès. L'espai de trobada per a adolescents començarà a caminar el divendres 15 de setembre a l'Espai Jove La Nau. Neix impulsat pels Serveis d'Atenció Integral de l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que a través de la seva activitat quotidiana d'informació, assessorament, prevenció i visibilització, han detectat casos d'aïllament d'assetjament o fins i tot de sexili entre joves que s'identifiquen amb aquest col·lectiu. L'espai de trobada va adreçat a persones d'entre 14 i 18 anys de tot l'Alt Penedès i tindrà lloc els divendres de 6 a 8 del vespre a la nau. Les activitats que es desenvolupin en aquest espai dependran del grup que es formi i de les inquietuds que tinguin les persones que l'integren, però el grup comptarà amb assessorament i d'entrada està previst organitzar tallers, debats, exposicions o cinefòrums. Sant Sadurní d'Anoia es prepara per tornar a combatre la plaga de la filoxera. L'associació Festa de la Filoxera ho té tot a punt per tornar a combatre, com cada 7 i 8 de setembre, la plaga de la filoxera. El foc, la música i el color groc seran els protagonistes d'una festa que servirà per recordar com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van superar la plaga de la filoxera que va arrasar les vinyes del municipi. La Festa de la Filoxera s'emetrà en directe per la xarxa de televisions locals a partir de 11:15 de la nit del divendres 8 de setembre. La festa té un preludi avui, dia 7 de setembre a la nit, just després del tradicional castell de foc de les fires i festes. Les protagonistes són les filoxeretes que surten després del castell de focs per representar l'aparició de la plaga de la filoxera i inicien dos correfocs de 15 filoxeretes cadascun que recorren diversos carrers per trobar-se al centre de la vila, a la plaça de l'Era del Guineu. El cicle Paraules als claustres ha homenatjat el poeta i pintor Albert Ràfols Casamada. El cicle de Paraules als claustres vol homenatjar l'artista complet que va ser Albert Ràfols Casamada en el centenari del seu naixement. De la generació d'artistes formada durant els primers anys de la postguerra, la seva obra va ser punta de llança en el procés de renovació plàstica i cultural de la Catalunya del franquisme i una peça fonamental que va contribuir a renovar, dinamitzar i construir un nou ambient cultural modern i més lliure. A més, el seu esperit inquiet el va portar a desenvolupar una extensa i estimable producció literària que va dels dietaris personals a la creació poètica i l'assaig. En el marc del cicle Paraules als claustres es va poder gaudir de l'espectacle poètic musical Altres lletres dibuixen els camins de la paraula, amb Carme Canet i Aina Girbau a la dramatúrgia i interpretació i Ferran Cullell al piano. I acabem explicant-vos que la Fundació Daniel i Nina Carasso escull Mallard com un dels projectes amb major potencial d'impacte i sostenibilitat econòmica. Mallard Artesans Xarcuters, la marca d'embotits amb causa social de la Fundació Mas Albornà, ha estat un dels 7 projectes seleccionats per la Fundació, constituïda en memòria del fill del creador de Danone, en col·laboració amb la Fundació Ship to Be, per formar part de la segona fase del programa d'innovació d'impacte TIINA. El programa té com a objectiu acompanyar i finançar joves projectes que promouen la transformació social cap a una societat més ecològica, justa i inclusiva a través de l'alimentació sostenible o l'art ciutadà. A la primera fase es van seleccionar 14 projectes d'un total de 100 candidatures presentades en l'àmbit de l'Estat espanyol. D'aquests 14 projectes s'han seleccionat els 7 projectes amb major potencial d'impacte i sostenibilitat econòmica que passaran a la segona fase. En aquesta segona i última fase, els 7 projectes finalistes participaran en un programa intensiu d'acceleració amb assessorament, formació i suport tècnic en el que rebran acompanyament grupal i personalitzat que culminarà al febrer del 2024.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
El setembre és com si fos un segon gener i molts ens marquem objectius, nous projectes o projectes que ja teníem però que tenen novetats i coses on agafar-se i tenir, marcar nous objectius també. I per això és important el lideratge. Així que en parlem avui al Coaching amb Xancletes de la Glòria Forns amb la nostra companya Sílvia Delgado.
Avui estic contenta perquè em retrobo amb el Coaching amb Xancletes, amb la Glòria Forns, la nostra coach d'aquest estiu, però també una mica trista perquè és el darrer espai. Tanquem temporada. Glòria, bon dia.
Bon dia, Sílvia, com estàs?
Bé, però clar, amb aquest sentiment ambivalent, no?, agradós. Avui s'acaba.
Però això, pensa que en portem uns quants ja i...
Ostres,
sí. Sí, sí, ja podem dir que hem anat creixent i que cada temporada posem més mojitos, més daiquiris, per gaudir més de les xancletes.
Sí, i ens empoderem gràcies a aquestes sessions setmanals. Avui parlem de lideratge per tancar l'estiu i la temporada. La Glòria ens pregunta si volem liderar o si, de fet, manem. Intueixo que no és el mateix.
No, tot i que es confon moltíssimes vegades, perquè hi ha persones que manen, a les que se'ls hi otorga aquest nom de líders, d'alguna manera, no? I per això crec que és interessant, perquè ens trobem exemples a la vida diària, tots, de persones que creuen que lideren i en realitat manen.
I què fem més a la vida? Manar o liderar?
És una bona pregunta. El cert és que la vida en si, tant en l'entorn professional com en l'entorn personal, ens aboca a estar al davant i a gestionar fent una cosa o una altra. Llavors, nosaltres hem de decidir si volem liderar o manar. Però és veritat que la tendència actual, jo crec, o potser ja de fa molts anys, és que manem. Manem més que no pas liderem. Perquè liderar va d'altres coses que no només manar.
És més complexa, no?
És més complexa. Hi ha moltes situacions a la nostra vida que requereixen que nosaltres traiem les nostres dots de lideratge i en aquell moment, plam, manem. Perquè en donarem alguns exemples de què és manar i què és liderar. Anirem veient.
Val, doncs comencem amb el manar. Quan manem?
Quan manem? Mira, si agafem l'arrel llatina de la paraula manar, és manus dare, és donar en mà. És com es va generar la paraula de que jo li dono en mà una cosa a una altra, podria ser com un delegar, no? Però aquest significat ha anat modulant-se.
S'ha pervertit, eh?
S'ha pervertit una mica.
Una miqueta.
Sí, i no és que li dono alguna cosa a la mà a l'altra persona, sinó que li dono a l'altra persona una cosa per fer. Vale? Ja no és un objecte, sinó li dono a
una ordre.
Exacte, una ordre. Llavors, aquesta ordre, clar, nosaltres l'entenem com un lideratge. I és un tipus de lideratge. Si li posem la coletilla de lideratge autoritari, és un lideratge, sí. Els líders autoritaris manen.
Però, clar, ningú vol ser líder autoritari.
Tenim alguns exemples del passat que potser sí, eh?
Sí, una colla, malauradament.
Malauradament, exacte.
Però portat als nostres dies, encara que exerceixis com a tal, no t'agradarà que t'ho diguin. No?
Interessant, encara que exerceixis com a tal...
Sí, perquè n'hi ha molts de lideratges autoritaris, no ens enganyem.
Exacte.
Tots pensem en el nostre entorn i ens en venen uns quants al cap.
Sí. De fet, és curiós perquè a mi em va costar un cert temps. Jo crec que som més conscients de reconèixer lideratge autoritari en l'entorn professional, en el que hi ha una jerarquia establerta i el nostre responsable pot estar exercint aquest lideratge, però també tenim lideratges autoritaris en altres àmbits de la nostra vida. De fet, si no, fixeu-vos en com parlen les persones del vostre entorn familiar i social. I sabreu reconèixer en les formes gramaticals que utilitzen.
Ah, sí?
Sí.
Tan fàcil?
Tan fàcil. Perquè, de fet, exemples de manar són aquelles frases en les que utilitzem els imperatius. Ves a buscar-me un got d'aigua. Això és manar.
Sí, de forma autoritària.
De forma molt autoritària.
Sí, sí.
Però quantes vegades al dia no t'ho han dit, això?
O no ho he dit jo.
O no ho has dit tu. En el teu àmbit familiar...
I tant, i tant.
Els fills, pot ser que
és
ho diguin.
És que els manem molt, oi?
Els manem molt. I per què creus que els manem tant?
No ho sé. És una cosa que hem après i instintivament la reproduïm, l'aboquem.
El nostre context històric això hi aporta. Però també, com que anem molt estressats per la vida, quan anem estressats el que tenim és escurçar. Fem les coses més curtes perquè ens hi càpiga tot el que tenim per fer, no? I clar, és molt més fàcil dir porta'm un got d'aigua, amb aquest imperatiu, que dir, ostres, tinc set. Maria, pots anar a buscar-me un got d'aigua, sisplau, que jo ara mateix estic ocupada? I veus que ella no ho està. Això ja no és manar. Això ja és demanar.
Però clar, et requereix més.
Et requereix
més temps. D'invertir més temps.
Més temps, empatia, fixar-te en l'entorn i d'alguna manera reconèixer que aquella persona pot fer-te la petició que tu li estàs demanant. Perquè si la persona tampoc no pot...
Clar, això va en els dos sentits, no?
Correcte, correcte.
De l'altra manera no dones opció. Porta'm el got d'aigua, no dona opció.
Correcte. El que passa que els fills, clar, això després ho reprodueixen. Quan es van fent grans, a qui no li ha passat de tenir el seu fill o filla mirant la tele, girar-se i dir, tinc set, porta'm un got d'aigua. Jo espero que els nostres oients se sentin reconeguts, perquè si només ha passat a casa meva tinc un problema.
No, em sembla que no està patit per això.
Però ells repeteixen patrons, igual que nosaltres estem repetint el que hem viscut a casa. I és així. Per què? Perquè en el fons els pares, com a pares, necessitem posar límits als nostres fills. Llavors, com ho fem? Ho fem exercint aquestes ordres autoritàries. No pots fer això. Necessitem posar límits. No pots anar vestit amb roba d'estiu a l'hivern, perquè t'encostiparàs, bla, bla, bla. Si li argumentes tot això al teu fill, aquesta ordre queda una mica més diluïda, perquè li estàs explicant. Hi ha un sentit darrere, i jo, que sóc adult, sé explicar-t'ho. I jo ho sé per experiència, i t'ho explico perquè necessites saber-ho. També ho poden aprendre per l'experiència. Sortir al carrer amb pantalons curts i encostipar-se, però les conseqüències les patim els pares.
Per tant, si són adolescents, tant els fa, eh?
Sí, sí. Però potser en aquell moment igual sí que els hi molesta una mica més el dia que estan encostipats i tenen febre i no poden sortir.
O no. Escolta, no hi ha classe, em quedo a casa.
Ah, això també. És que aquí ja també entraríem en altres temàtiques.
Sí, sí, sí.
Però el cert és que als pares ens toca posar aquests límits.
Uh-huh.
I, de fet, quan no tenim recursos en arguments, quan no tenim temps ni energia...
energia és la clau, moltes vegades.
Moltes vegades. Per això és molt important el descans. No sé si recordaran els oients el programa en el que vam parlar dels 7 descansos.
Sí.
És molt important tenir aquests 7 descansos activats, molt clar. Perquè quan tenim energia, aquí sí que activem un altre estil de liderar, que sí que es pot considerar lideratge com a tal. És a dir, no manem, no dictaminem ordres, perquè... tenim el temps, l'energia i probablement els coneixements i la tranquil·litat per dir, no, és que mira, en comptes de dir-li al meu fill, para la taula, que ja he estat donant una ordre, és, ara anirem a dinar, i segur que ell té gana, per tant connectarà amb aquest anem a dinar. Estic fent-lo i necessito que paris la taula per menjar-nos el plat calent, que ens agrada tots calent.
Sempre context, argumentació.
Pots fer-ho ara, sisplau, que jo estic ocupada? Els nens, i si són d'edats estil primària, connecten molt amb això. Pensa que els nens, i també els més petits, de 3, 4 anys, l'únic que volen a la vida en aquesta època és tenir-nos contents els pares. Sí, sí, és així, el seu objectiu
després
a la vida...
Després canvia, això.
Sí. Després canvia. Però amb l'adolescència també podria ser tota una temporada següent, si vols. Però el cert és que els nens petits això ho absorbeixen com una esponja.
Yeah.
I quan connectes amb el quelcom que els està passant amb ells, també s'impliquen i, per tant, aquest compromís fa que, oi tant, i col·laboren. Però tu ja has liderat i estan fent el que tu volies, però no ho has passat per aquest. Et dono una ordre i ho fas, i punt. No? És diferent.
Val, volem liderar i en positiu, no de forma autoritària... Què ens cal, Glòria? Què necessitem?
Vinga, som-hi. A veure, prèviament a voler liderar, hi ha una mica de feina a fer. Ja sé que estem a l'estiu, que fa molta mandra...
Anem amb xancletes.
Però, clar, estem acabant la temporada i ja anem a encetar el curs següent. Potser seria un bon moment per començar a fer aquesta feina prèvia, d'alguna manera.
Vinga.
Necessitem ser coherents com a persones. És a dir...
No demanes poc.
D'alguna manera, nosaltres ens hem de saber autoliderar. I si jo, d'alguna manera, vull ser exemple... Amb aquest exemple que m'ha fet de parar la taula... Si jo vull ser exemple perquè els meus fills es comprometin també a parar la taula, doncs el dia, per exemple, que el que està cuinant és el meu marit, doncs d'alguna manera traçar aquesta estratègia d'ell demanar-me a mi, d'una manera líder, no autoritària, escolta, podries parar la taula, sisplau, que en 5 minuts està fet el dinar? I jo, i tant, ara m'hi poso, que ells vegin aquest exemple. Perquè de... D'això n'aprenen molt més que del que els hi puguem explicar, sens dubte. Llavors, aquest tipus de coherència ja fa que nosaltres requerim d'aquest autolideratge, perquè el meu marit, que pot ser que estigui estressat, arribi a dir-me, pots parar a la taula, sisplau, amb un to de veu tranquil i de més, i jo li contesti, sí, i tant, ara mateix. Passa perquè nosaltres tinguem una tranquil·litat en nosaltres mateixos que necessitem sempre... en el nostre entorn i en la nostra vida diària. És a dir, jo vull per mi... Jo vull pels altres el que també voldria per mi. Per ells vull la tranquil·litat, per mi vull la tranquil·litat. Anem a treballar-la activament i si cal que mediti abans de posar-me a fer el dinar, medito. Sí? Una mica...
Sempre hi ha el temps, darrere, fent la guitza.
Sí. Potser ens podríem plantejar... Clar, aquest és l'últim programa, però la gestió del temps és molt interessant.
Apunta idees.
De fet, és el temazo d'aquest any, eh? També t'ho dic. La meva feina està sortint moltes vegades. Dit
Quan
això,
dius meditar, perdona, Glòria, una meditació express, no? Entenc.
Sí,
respirar profundament.
Oh, i tant. No necessites...
Parar un moment.
Correcte, no necessites 30 minuts, una hora per meditar. Si vols anar a fer meditació una hora amb un grup, és fantàstic, sortiràs d'allà rejuvenit. Però en un minut hi ha molts beneficis en el nostre propi cos i molta calma que ens arriba i que poden fer que puguem arribar a ser coherents amb els valors que nosaltres volem transmetre com a líders. Val? Això seria el primer punt. Aquest autolideratge d'autocontrol, de treballar-nos i de ser exemple del que volem fer. L'altra feina prèvia és, vinga, jo també he de ser capaç de comprendre què està fent l'altre o què està passant l'altre quan jo vull liderar-lo. És a dir, si jo simplement vinc i et dic, Sílvia, comencem el programa, aquest imperatiu, sense saber per on estàs passant tu en aquest moment, potser acabes de sortir d'una reunió molt tensa que fa que tu en aquest moment necessitis fer 3 respiracions o estar sola o anar al bany o el que sigui. Jo no sé què estàs passant tu. Per tant, necessitem activar la nostra escolta. Però aquesta escolta, aquest escoltar, no passa només per escoltar el que et diuen, també passa per...
Tots els sentits, eh?
Clar, visualitzar. Tu estàs veient una persona que
ve... Fixar-nos.
Amb el...
Tota sorruda, no?
Sí, ara no em surt.
El fenyo fruncido, ja.
Exacte.
Tampoc.
Aquí, entre les celles, ben...
Sí, la preocupació
ben
aquí
arrugat.
A la cara.
Dius, aquí hi ha algo.
Aquí passa alguna cosa.
I no ens ho podem vendre personalment, perquè potser no té res a veure amb nosaltres. Un simple preguntar, com estàs? Va bé que ara comencem? Ens hi posem? Això té més de lideratge que demanar. I el resultat és el mateix. Ens hi acabarem posant.
Sí, sí,
oi?
I tant.
Perquè bé que estem aquí.
Hem vingut a fer això, no?
Correcte, bé que estem fent el programa. Però
sí, sí.
És diferent, perquè aquí necessitem activar aquesta part. Val? Llavors, un cop hem fet aquesta feina prèvia, a veure, nosaltres, per liderar, cal que siguem conscients de que anem a fer-ho. És a dir...
O sigui, hi ha d'haver una voluntat de liderar.
Sí. Perquè quan no hi és, les paraules sorgeixen des del nostre inconscient i, per tant, perpetuem aquest context que estàvem dient al principi.
Allò que dèiem abans, no?
Sí, sabem fer el que hem après a fer. I, per tant, liderar, a menys que hagis tingut un context personal, familiar, que ja tenia aquest lideratge, que n'hi ha, però no és el més habitual, home, és un aprenentatge. Per tant, parem-nos, siguem conscients. I llavors, des d'aquí, clar, quan parem, baixem aquest nivell d'estrès, ens calmem, fem aquesta petita meditació que dèiem, no?, d'abans de parar la taula o abans de posar-nos a fer el dinar.
Baixem revolucions, per entendre'ns.
I jo he de tenir clar que, encara que sigui una simple petició de pots parar la taula o pots fer aquest projecte...
Sempre la pregunta, el condicional pel mig.
Mm-hmm. Abans de fer això, jo he de tenir clar que jo estic fent una petició i aquí, encara que no sigui el líder de l'equip o de la família, m'estic posicionant com a líder, perquè el lideratge fluctua molt,
Ah, sí?
I tant, i tant. Les jerarquies són una cosa i el lideratge és una altra. Tots coneixem organitzacions en les que el que menys mana és el jefe. No us heu trobat que alguna vegada...
Sí, sí, sí.
El jefe diu una cosa...
I per darrere...
Passen d'altres.
Exacte.
I, de fet, els projectes tenen més a veure amb el lideratge que agafa algú que la gent segueix de forma natural. Que no se li ha donat el lideratge, diguem, oficial, no? I aquest lideratge natural és el que estem, és el del que estem parlant avui. És el lideratge que la gent s'hi acaba comprometent perquè s'hi sent
reconeix reconeguda. I respecta, no?
Exacte. I per què? Perquè se senten escoltats. Abans hem dit que aquesta feina prèvia és la de jo he de posar atenció i parar atenció a la persona, a la que li vull demanar quelcom. De fet, molts líders consideren que ells estan al servei de les persones que lideren, perquè ells l'únic que fan és mirar d'acompanyar tota la feina que fan ells. És a dir, hi ha un objectiu, hi ha un projecte, hi ha un parar a la taula, hi ha un acabar dinant tots junts a una hora concreta, no? Hi ha qualsevol d'aquestes coses, no? Que és un objectiu comú, però que al final qui fa la feina perquè aquell objectiu comú passi? Molts líders d'empresa ho veuen com és que la feina l'ha fet el meu equip. Jo he estat aquí liderant i acompanyant-los, suportant, diguem, o acompanyant les seves emocions, acompanyant els seus dubtes. He estat aquí per quan han tingut un problema i hem hagut de resoldre-ho amb un altre equip, però en realitat jo el que necessito és liderar la seva incertesa, la seva por, liderar el que puguin necessitar un recurs més.
És com un coach, no?, una mica?
Sí, de fet, és que en el coaching es treballa el lideratge coach. I està identificat com aquesta persona que està al servei del seu equip, que sap liderar-los. No confonguem amb una persona que és servicial, és el teu responsable, però és servicial i acaba fent les fotocòpies. No, aquestes persones que saben liderar són les que et diuen d'una manera assertiva què cal fer, per quan cal fer-ho, i tu, com a part de l'equip, et sents compromès. Perquè ho diuen de tal manera que et motiven i et sents totalment inclòs i amb un sentiment de pertanyença total i totalment compromès a fer allò. Per tant, la gent acaba treballant guiats per aquest lideratge, però fent la seva feina, i quan tenen un problema recorren al líder. Perquè saben que el líder hi és, però fan el seu. No sé si aquest lideratge és molt habitual, però cada vegada més les empreses tendeixen a buscar-lo i, de fet, per això ens demanden a les persones que ens dediquem a consultoria d'empreses, perquè els lideratges autoritaris cada vegada estan sent més penalitzats per la societat. És a dir, són molt habituals.
Sí, encara abunden,
Abunden.
Però són qüestionats.
Però les noves generacions estan tenint bastants problemes per acceptar-los, perquè viuen del salari econòmic, però també del salari emocional. I el salari emocional viu d'aquest lideratge coach. Per tant, vigilem amb si liderem o manem, perquè quan necessitem algú, el necessitem. És millor liderar-lo que manar-lo.
I com tu em feies notar fa una estoneta, a la feina potser és molt més obvi aquest tipus de lideratge, si lideres o si manes, però mirem-nos i mirem què passa a casa i apliquem també tot el que ens explicaves.
I ja de pas, escoltem-nos com diem les coses.
Ah, sí, també.
Home, i tant.
To.
I tant.
Entonació.
Clar, perquè jo mateixa puc estar dient una frase.
El pots parar a la taula, sisplau?
O bé...
Amb to demanar, no?
O bé, para la taula. Perquè puc estar en un moment... I després pots demanar disculpes i dir... Perdona, això no t'he dit com t'hauria de dir. Havies de parar la taula igual, eh? Però no t'ho he dit com t'hauria de dir. I no passa res. Això és important, també.
No passa res, no?, per tenir aquest reconeixement d'una cosa mal feta i verbalitzar-la.
De fet, això té a veure amb el que vam parlar en l'anterior programa de la vulnerabilitat. Sí, sí, acceptar que no sempre ho fem bé, però quan ho fem, em disculpo per com ho he dit, ho havies de fer igual, perquè això als nens se'ls ha de ser molt clar. Això ha agafat l'exemple de parar a la taula, eh? Però el com és important.
Ai, Glòria, quina pena, eh? Ara sí que em pesa més la pena que l'alegria, perquè això s'acaba aquí, aquest coaching en xancletes, estiu 2023. Ens has empoderat, ens has donat una pila d'eines per créixer, per ser millors, per aprendre a liderar aquests últims dies, a ser vulnerables, a escoltar-nos, i ha estat un plaer immens. Moltes gràcies per tornar aquest estiu. I que vagi molt bé la temporada que estàs a punt d'encetar.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la confiança i per donar veu a aquest coaching que esperem que la gent entomi perquè aquest proper curs, la temporada 2023-2024, vagi empoderada i motivada, val de tot, oi?
Segur que sí.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Gama Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.